L'informatiu del migdia. L'empresa Gapsa compleix 30 anys. És dilluns 2 de febrer. L'empresa que es dedica a la fabricació d'armaris de persiana dedica el 80% de la seva facturació a l'exportació. Ara posa els ulls a Mèxic. De seguida us donem més detalls. Abans, altres titulars. Les activitats en grup al medi natural tornen a estar permeses a la zona considerada de baix risc de la pesta porcina. I en esports, el futbol sala castellà s'imposa al Ripollet i trenca la ratxa de 14 partits sense perdre del líder. I la previsió meteorològica, avui és la Candelera, i ja ho diuen el dit, si la Candelera plora, l'hivern és fora, cel ennuvolat durant tot el dia i sobretot amb l'aparició de pluges a primera hora de la tarda. Comencem. L'empresa Grupo Armario Persiana, SAU, en Gapsa, ubicada al carrer Conca de Barberà del polígon del Pla de la Bruguera, compleix enguany 30 anys i ho fa amb una forta presència internacional obrint mercat en 40 països. Gapsa exporta el 80% de la seva fabricació i d'aquest percentatge un 38% correspon a França. Això assegura el fundador i director general de l'empresa, Enrico González, que admet que no ha estat fàcil posicionar-se en el país veí.
I Gapsa exporta el 80% dels seus fabricats, no? I d'aquest 80%, un 38% és França. O sigui, el primer mercat de Gapsa és França.
Aviam, no és fàcil començar amb una indústria i poder-la potenciar tenint en compte les dificultats que hi ha, perquè has de tenir en compte que aquest armari de persiana, l'armoire Garrido, que diuen els francesos, és d'origen de França, que és el primer mercat nostre, no ha sigut fàcil posicionar Gapsa a França, no? S'ha pogut fer amb molt esforç i amb la col·laboració, evidentment, de la plantilla que tenim, no?
Amb els anys, l'armari metàl·lic de persiana s'ha anat incorporant altres productes coincidint amb l'expansió de l'empresa i el seu desig de posicionar-se en el mercat, com són el buc de calaixos o la taquilla. L'empresa va començar amb 14 empleats i actualment compta amb una setantena.
Amb els últims anys, amb l'automatització, robotització, en aquest moment estem al voltant de 70 i produïm un 30% més de lo que produïm fa una sèrie d'anys enrere, amb la inversió important que hem fet, no? És que és l'única forma de ser competitiu, desgraciadament o afortunadament, no sé, no? I a més, la manca de mà d'obra que existeix en aquest moment i la dificultat que hi ha per trobar gent, no?
Ara Gapsa ha posat el focus a Mèxic.
Precisament i personalment estic molt dedicat al meu temps a Mèxic. Per què? Pues molt senzill, vull dir, Mèxic és un país amb 60 milions d'habitants, encara que la renta per càpita no és molt elevada, però no pots d'alguna forma oblidar-te de que és la maquila dels Estats Units, que té frontera, no?, amb els Estats Units. Pues Tesla, per exemple, pues, acaba de construir una indústria de 150.000 metres quadrats a Monterrey. BBVA, el 45% del seu benefici de la seva empresa està venint de Mèxic. Vull dir, clar, és un país que s'ha de prestar atenció, no? I per la Tangapsa, pues, allà estem, durant canya.
A la planta de 10.000 metres quadrats de Castellà s'hi fa tota l'activitat productiva, segons explica el seu director general, Enric González.
Jo el que he intentat és no tenir la dependència de fora, no? O sigui, que sigui una mica autosuficients, no? Sobretot per una qüestió d'imatge i de plaça d'entrega, no? O sigui, el plaç de producció nostre jo penso que ha sigut un dels arguments importants i forts de Gapsa. Tingues en compte que mai han superat les dues setmanes de plaça d'entrega des que el client ha confirmat la seva comanda, no? Llavors, això no qualsevol indústria ha pogut fer-ho, no? I nosaltres sí, un consultit.
L'empresa està preparant aquest aniversari d'una forma especial amb els seus treballadors i familiars.
L'informatiu del migdia.
Les activitats en grup al medi natural tornen a estar permeses a la zona considerada de baix risc de la pesta porcina. La decisió afecta 73 municipis, que són els que hi ha entre els 6 i els 20 quilòmetres al voltant del primer cas localitzat a Cerdanyola del Vallès, entre ells Castellà. Tot i això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que s'ha establert una tercera zona de restriccions, que és la del Parc Natural de Collserola. En aquest espai, de 10 de la nit a 6 del matí, queda prohibit l'accés al medi natural de persones i animals domèstics. A la zona de baix risc, la Generalitat ha aixecat les restriccions per a les activitats esportives, educatives i de lleure organitzades en grup en el medi natural, de manera que actualment es permet l'accés al medi natural tant de persones com d'animals domèstics, sempre que aquests vagin lligats. També es permeten els treballs agrícoles i forestals i el pasturatge, amb la condició que el ramat no surti del perímetre autoritzat. El govern també autoritza l'accés a activitats econòmiques ubicades en el medi natural, com explotacions agrícoles i ramaderes, restaurants, escoles, hípiques i centres esportius, així com els horts urbans. Les zones de pícnic i els aparcaments no hauran d'estar tancats, tot i que es demana extremar les precaucions per evitar l'accés del menjar als porcs senglars i garantir la neteja diària dels punts de recollida d'escombraries.
L'informatiu del migdia, a Esports.
I en esports, cap de setmana amb bons resultats per futsal i futbol, amb la gran victòria del futbol sala castellà que trenca la ratxa del líder, el Ripollet, equip fins ara imbatut. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. 5-4 van superar el futbol sala castellà al Ripollet, un equip que en 14 jornades només havia perdut 2 punts amb un empat, fent una heroïcitat a l'abast de pocs equips. La Unió Esportiva Castellà també va sumar la victòria enfront dels Sants, mentre que bàsquet masculí i femení van perdre, i en vòlei, només el masculí A va aconseguir guanyar. I arrenquem, doncs, parlant de futbol sala, l'equip que va donar la campanada aquesta setmana. Ja avisàvem divendres que no seria un partit fàcil pels de Borja Burgos, però que si hi havia un equip capaç de superar el Ripollet, aquest era el futbol sala castellà. Els taronges sempre han estat especialistes en doblegar equips de la part alta de la taula i amb el Joaquim Blume com a sisè jugador, res podia fallar. El resultat, 5-4, enfront d'un rival que, com dèiem, no havia perdut cap partit en 14 jornades i només havia cedit 2 punts dels 42 possibles. El castellà tanca així una excel·lent primera volta on s'ha posicionat en el tercer lloc de la classificació, sumant 9 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Enfront del Ripollet, el derbi vallesà es va presentar molt interessant, amb un castellà també en ratxa, acumulant 5 jornades sense perdre i 3 victòries consecutives. Els de Burgos van obrir el marcador al minut 3, però els de Jaime Martínez van saber capgirar en només 2 minuts amb un gol de Dani Castro. Pau Clarà va empatar pels seus al minut 12 i amb empat a 2 es va arribar al descans. En la tornada, Clarà va posar pel davant els seus en només 3 minuts i Quim Juncosa va desfermar l'eufòria amb el 4-2 en el minut 26. Un gol en pròpia porta va sentenciar amb el 5-2, però els visitants no van tirar la tovallola, jugant de 5 en els últims minuts i aconseguint 2 gols en els instants finals. Així parla el tècnic Borja Burgos.
Bueno, partit crec que molt rodó de l'equip. Vam començar molt bé, ens fiquem per davant el marcador amb una bona acció. Crec que la primera part, ja et dic, vam ser superiors, vam estar realment bé i l'únic és que pues, bueno, la diferència poder de talent de cara a porta, la contundència que ells tenen, van fer que en dues accions aïllades on realment no teníem aquesta sensació de perill, pues ens fiquessin 2 gols amb l'1-2 i després nosaltres poguéssim empatar abans del descans 2-2. L'inici de la segona crec que va seguir la mateixa tònica i això ens va fer poder ficar-nos 4-2. I sí que és cert que amb el 4-2 hi ha una estoneta on patim, costa més tenir la pilota i tot i així, pues, bueno, en una acció podem fer el 5-2 i crec que amb el 5-2, tot i que el partit pues, ja el marcador evidentment era molt bo, vam tenir uns altres 3-4 minuts molt bons que ens podia haver servit per inclús acabar de sentenciar el partit i no ho vam poder fer.
Aquesta tercera posició, després de tancar la primera volta de la competició a tercera divisió, és el millor resultat de l'històric dels taronges en la categoria. Així ho defineix el tècnic.
I podem endur-nos els 3 punts, tancar una primera volta jo crec que amb una nota excel·lent per l'equip, amb tercera posició, 30 punts, amb crec una línia ascendent
clara i molt content del resultat, de la feina feta aquesta primera volta, i crec que és per estar molt satisfets i orgullosos de la feina de l'equip.
Els castellarencs sumen 3 punts que serveix per superar a la Prosperitat, amb qui empata 30 punts, juntament amb l'Olímpic Floresta, i obrint escletxa de 4 amb Rubí i 10 amb Vilassar, pròxim rival dels taronges. I en futbol, victòria de la Unió Esportiva Castellà enfront de la Unió Esportiva Sants per 2-0, que serveix per continuar a la part alta de la taula. Els de Juan Antonio Roldán no van donar opcions als penúltims classificats i sumen 3 punts que els permeten mantenir-se a 7 de la zona de promoció d'ascens. Miguel Expósito i Pau Fernández van fer els 2 gols de l'equip per tornar a la senda de la victòria 2 jornades després d'haver empatat amb Joanenc i d'haver perdut contra la Pirinaica. 6 victòries, un empat i una derrota és el balanç dels blanquivermells a casa, on continuen mostrant-se intractables. El Cortella només han cedit dels 5 punts en el que portem de temporada, amb un empat enfront de l'Alpicat i una derrota, la del 4 d'octubre per 1-3, enfront del Turó de la Peira, rival amb el qual jugaran la pròxima jornada a domicili. I continuem parlant de bàsquet, amb la derrota del primer equip masculí del Club Bàsquet Castellà davant del Parets, el Puigverd, per 54-72. El conjunt de Jaume Prat va rebre ahir a la tarda el líder de la segona catalana, un conjunt que va arribar encadenant 11 victòries consecutives. Els castellarencs, per la seva banda, es presentaven al maig a la part baixa de la taula i amb problemes durant tota la temporada per trobar la regularitat en el joc i en els resultats. El tècnic Jaume Prat parla del partit que van fer els groc i negres.
No, ara ho hem comentat amb els jugadors, és el partit que hem treballat més en defensa. És molt difícil. Jo entenc que també van crescuts per la dinàmica, portaven 11 partits sense guanyar seguits, ara 12. Allà no em van semblar aquest equip, però realment avui han sigut millors que nosaltres. Ens han agafat 21 rebots ofensius, per tant són 21 opcions més, i potser la diferència del marcador es veu més avoltada per això. Però hem treballat i bueno, he reconegut el treball dels jugadors ara a la xerrada final del partit.
Amb la derrota davant del Parets, els castellarencs són penúltims al grup 6 de segona divisió catalana i afronten el tram final de la temporada amb la necessitat de començar a sumar victòries si volen mantenir la categoria final de temporada. La pròxima jornada, els de Prat visitaran el bàsquet Neus, equip de la part baixa de la taula i, com reconeix el tècnic, de la Lliga del Club Bàsquet Castellà.
Sí, aquesta actitud, la d'avui. Sí que la sensació ens suposa el resultat i perquè mai hem sigut una alternativa fiable en el marcador, la sensació de l'equip ha sigut, jo entenc que dolenta, però si tenim aquesta actitud contra el Bàsquet Neus competirem i guanyarem segur. Sobretot els emparellaments que ens toquen directes, com has dit abans, el Bàsquet Neus és un d'ells, i hem d'anar pels abaraixos. El diumenge passat ens vam endur a Manlleu, a casa seva, amb l'abaraix, i el Neus torna a ser un partit que ens volem endur i recuperar l'abaraix, que també van ser de 2-3 punts. De fet, el grup encara no s'ha trencat. No sé ara la classificació de com anirà aquesta jornada, però l'anterior no s'havia trencat. Llavors, bueno, està molt ajustat a la part mitja. Jo entenc que si estem amb 10, 11, 12 victòries, estem fora de play-out.
El partit contra el Bàsquet Neus, al qual es referia el tècnic, serà aquest diumenge a 7:45 del vespre al Puigverd. Pel que fa a l'equip femení, van perdre per 48-33 enfront precisament del Bàsquet Neus en el primer partit, sense Xavi Revilla a la banqueta. El tècnic dels 2 ascensos consecutius ha deixat d'estar al capdavant de l'equip en una renúncia per motius personals i des del club li deixen la porta oberta a un possible retorn. Junta directiva i tècnic s'han reiterat el seu agraïment cap a la seva figura com a persona i entrenador i han destacat la seva importància al capdavant del bàsquet femení groc i negre. En el plànol esportiu, Jaume Prat ajudarà a l'equip mentre es busqui un substitut o substituta i ja ho va fer aquest dissabte a Santa Coloma. La derrota els fa sumar la 6ª consecutiva i l'equip queda només una derrota més de les posicions de descens. I en hoquei, jornada de descans pel primer equip que va veure des de la grada la final a 4 de la Copa de la Generalitat, on els locals de l'hoquei Club Ripoll van ser campions després de la victòria en la final per 9-2 enfront del Noia Freixenet. En la final femenina, el Club Hoquei Mataró va superar per 8-2 el Club Hoquei Caldes. Qui sí que va disputar partit de Lliga va ser el femení de Primera Catalana, que va caure per 7-0 enfront del Cubelles, segones classificades, i que gràcies a aquests 3 punts aconsegueixen el lideratge de la categoria. Les granes continuen a la cua de la classificació amb només 3 punts a 13 de la salvació. I acabem amb vòlei, amb la victòria de l'equip sènior A masculí, que aconsegueix la salvació matemàticament i la classificació per la fase d'ascens a Primera Catalana. Els de Marc Llamas van vèncer per 3-0 enfront del Manresa B al Puigverd i aconsegueixen la tercera posició de la classificació, on encara poden optar a la segona plaça en l'última jornada. El B va perdre per 0-3 davant del Barberà B i tancarà la fase com el pitjor equip de la segona catalana, si no supera aquest cap de setmana els líders de l'escola Orlandai a l'última jornada.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Un total de 225 alumnes de 5è de primària de les escoles de Bonavista, el Casal, el Sol i la Lluna, l'Emili Carles Torrà, Joan Blanquer, Ferà Castellà, Mestre Pla i Sant Esteve van rebre la setmana del 12 al 16 de gener la part teòrica de la formació sobre educació viària que imparteix la policia local a través de la guia didàctica de l'Ajuntament i que enguany arriba a la 31a edició. La finalitat d'aquesta proposta és ensenyar als infants les normes bàsiques de circulació i el comportament més segur a l'hora d'anar pel carrer. Les sessions d'una hora i mitja de durada han constat de 3 parts. Una en què s'explica quin és el comportament que han de tenir els vianants, una altra en què s'apunten alguns aspectes importants a tenir en compte quan s'està dins un vehicle, sigui privat o de transport públic, com ara l'ús del cinturó, i una tercera part en què s'expliquen quins són els senyals de trànsit bàsics i quines són les normes principals que els infants han de seguir com a conductors de bicicletes, així com la normativa vigent sobre els patinets. El curs d'educació viària s'ha completat amb una part pràctica que s'ha portat a terme la setmana del 19 al 23 de gener en un circuit de bicicletes que s'ha instal·lat a l'Espai Torrà. La directora de l'Institut Escola Sant Esteve, Mònica Díaz, ha visitat recentment l'escola Fior di Loto a Pushkar, a l'Índia, un centre educatiu per a nens i nenes amb el qual el centre castellarenc manté un agermanament des de fa uns 18 anys. La visita ha permès comprovar de manera primera mà l'impacte transformador de la Fundació Fior di Loto en la vida de centenars de nenes i famílies de la zona. Durant l'estada, la docent es va retrobar amb l'Anna, mestra de l'escola, i amb la seva família, el Xavi i la Duna, impulsors principals del projecte de cooperació que uneix totes dues entitats des del 2008. La Fundació Fior di Loto, activa des del 2003, ofereix educació gratuïta i de qualitat a més de 700 nenes de famílies vulnerables en un context on l'accés a l'escolarització femenina no sempre està garantit. El projecte va més enllà de les aules. La Fundació també cobreix despeses hospitalàries durant els parts, construeix habitatges i dipòsits d'aigua en pobles propers, acompanya persones grans i imparteix formació professional en costura per a joves.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare a Sabadell. Els fets es van produir pels voltants de 6:15 de la matinada de dissabte en un immoble ubicat al número 8 del carrer del Tíbet, al barri dels Marinals. La policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili i agents dels Mossos, juntament amb efectius de la policia municipal, es van desplaçar a l'habitatge i van trobar el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència. Al mateix lloc de l'incident, també van localitzar el seu fill, que va quedar detingut per la seva presumpta relació amb el crim. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés. El cas està sota secret de les actuacions. L'Ajuntament de Sant Llorenç Savall ha estat beneficiari d'una subvenció del programa Moves 3, que ha permès la incorporació d'un vehicle elèctric destinat al servei dels agents cívics del municipi. Aquesta actuació s'emmarca dins les polítiques de foment de la mobilitat sostenible i de reducció d'emissions contaminants, contribuint a una gestió més eficient i respectuosa amb el medi ambient dels serveis municipals. El nou vehicle elèctric facilitarà les tasques diàries dels agents cívics, millorant la seva mobilitat i capacitat de l'actuació al territori, alhora que reforça el compromís municipal amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Posem el punt final a l'informatiu d'avui, dilluns 2 de febrer del 2026. Ens convidem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Sanantés dels Esports i qui us parla, Jordi Rius, que passeu, que acabeu de passar una bona tarda.